estudi, sabeu que estic molt preocupat.
Oh, sí.
Doncs vinga.
Doncs això, que ens expliquis una mica la teva trajectòria professional i com et vas endinsar al món de l'educació especial.
Molt bé. Doncs a veure si puc ser breu i clar. Mireu, jo amb l'educació especial potser que fa com 27 anys que hi vaig entrar en sales, amb 27, però l'altre dia ho recordava i calculava. I vaig començar, doncs, això, en els anys 70, d'una pura casualitat, d'uns amics que muntaven, uns companys que muntaven una mena d'escola d'educació especial per una canalla que els havien tret d'una escola d'educació especial. Si hi havia una escola que van treure una colla de canalla perquè no, se suposava que no tenien un bon pronòstic de caminar ni de xerrar, canalla amb paràlisi cerebral. I aleshores una colla de gent es va decidir, doncs, a muntar-los una mena d'escola. Llavors, entre uns quants voluntaris van muntar aquesta història. Jo no hagués imaginat mai, havia començat a estudiar psicologia, de fet em sembla que havia acabat primer, i mai m'hagués imaginat treballar amb aquest tipus de qüestions, no? Llavors, doncs, ens hi vam ficar, vam anar a remuntar, vam aconseguir que l'escola fos una escola pública, o sigui que, diguem-ne, que en aquell moment em sembla que la finançava l'Institut Nacional d'Invàlidos Civiles. Al final vam aconseguir que el Ministeri d'Educació la fes escola, com si diguéssim, i vaig ser 5 anys fent aquesta història. Llavors em vaig anar a la mili, quan vaig tornar em van demanar que muntés un centre, uns pares, que muntés una escola d'educació especial per canalla encara més afectada, amb paràlisi cerebral, doncs encara més, amb un dèficit, amb dèficits més greus. Vam muntar això, novament, i vaig ser 5 anys més. En aquest temps vaig dedicar molt al tema de la comunicació alternativa, als temes de comunicació no vocal, amb la Carme Basil i altres companys. Vam publicar alguns llibres i molts articles i aquest tipus de qüestions. Vaig entrar en el grup d'investigació en educació especial, que això no sé si ho coneixeu molt, però és una... ha estat, diguem-ne, una font de professionals, diguem-ne, bueno, que després han tingut prou rellevància en el país. El grup d'investigació en educació especial aplegava una colla de gent d'escoles d'educació especial. És una cosa que va crear, entre altres, en Climent Giner i altres tècnics de l'època. I aleshores, doncs, a través d'això vaig conèixer en Climent Giner. Climent Giner, al cap d'uns anys, em va demanar... Tirem una mica enrere. Corria l'any 81 i vam tenir la recuperació de les competències en temes de matèria i ensenyament amb la Generalitat. Recordeu, diuen, el 81 hi ha les transferències. El 83, en Climent Giner, que treballava al Departament d'Ensenyament, em va demanar, doncs, de si podia anar a col·laborar amb el Departament, amb l'Administració de Catalunya, jove en aquells moments, nova, té un molt engrescador. Doncs, mira, vaig decidir a fer-ho, doncs, i vaig haver de passar proves i una colla d'històries. I en el Departament d'Ensenyament hi vaig estar 12 anys. 12 anys que vaig poder treballar amb el tema de les adaptacions curriculars, que és quan ens ho va inventar, tot això. Tot això es va inventar a Catalunya, amb un equip de gent relativament petitet i molt, molt de la mà de l'administració, diguem-ne. 12 anyets a l'administració, per tant, vam treballar en temes d'adaptacions del currículum, amb tots els currículums que es van publicar després. Vaig viure la publicació del decret 117 d'integració l'any 84, vull dir que és una de les fites històriques del nostre país en temes d'educació especial. Vaig haver de, dins l'administració, vaig haver de gestionar els EA, bueno, treballar juntament amb molta altra gent, amb la gestió dels equips de seguiment psicopedagògic, amb la creació dels CREDES. Vaig estar en tot el període en el que vam anar ampliant els serveis en els centres ordinaris, els mestres d'educació especial, logopedes, bueno, tot això. I durant aquests 12 anys, cap al final, doncs em vaig decidir a fer la tesi doctoral. Entremig havia publicat llibres sobre adaptacions del currículum, havia escrit força coses. I aleshores, doncs, vaig decidir fer la tesi doctoral. Aleshores, una vegada la vaig tenir acabada, doncs va sortir la possibilitat aquesta de venir a Vic, ara fa 5 anys. I ja doctor, doncs mira, doncs vaig fer l'opció aquesta per venir aquí. Havia fet 12 anys d'administració, havia fet 10 anys d'escola, 12 d'administració, era bastant grandot ja, i em va fer molta il·lusió, doncs, de poder treballar, doncs, en la formació de mestres. I també vaig venir aquí, doncs, pensant en que podria col·laborar amb tot el tema aquest que ara que coneixeu de la revista Suports, diguem-ne que, l'hem impulsat entre uns quants professors d'aquesta casa i gent. I també doncs, perquè doncs, en el moment de decidir-me doncs, també hi havia la possibilitat de treballar amb el tema de psicopedagogia, que és el que doncs, hem organitzat els últims anys. Ja sabeu que ara aquest, ja fa 3 anys que impartim psicopedagogia aquí, doncs ara jo em faig de coordinador. I ara doncs, això em dedico doncs, a treballar amb mestres, a una formació de mestres, una formació de psicopedagogs, i doncs i a impulsar i a treballar amb alguns temes de recerca. En aquí tenim un grup de recerca que es diu GRAT, grup de recerca en atenció a la diversitat. Estem vinculats a una colla d'universitat de Catalunya i de l'Estat i portem, dirigim una xarxa d'estudis sobre tot això. I bueno, aquest és el meu bagatge. Pel camí doncs, he anat aprenent a fer normativa, doncs he hagut d'estudiar, bueno, he hagut de fer moltes històries, no? I jo diria que el més interessant potser de la meva trajectòria és que no m'imaginava treballar amb tot això i vaig trobar-ho que era interessantíssim i jo diria que continuo moltíssim a il·lusió, vull dir que ho trobo divertit i doncs no m'hi costa venir a treballar, vull dir que estic molt a gust i molt content, no? I veieu que he anat passant per moments molt diferents, no? Diguem-ne, he viscut una mica bastant des de molts angles tot això. I aquest és el tema.
Llavors, l'educació especial és com t'agradaria que fos o no?
Jo diria que potser que si fos com m'agradaria, potser que ja em dedicaria a una altra cosa, no? Vull dir que en el fons, vull dir, el que fa que estiguis ficat en aquestes coses és potser la consciència de que hi ha coses que no estan prou resoltes, no? I llavors doncs el repte de veure com es poden trobar millors solucions, no? I crec que el tema de l'educació especial, com segurament molts altres, el que és apassionant és aquest fet que doncs que hi ha coses que no les veus clares i que a més jo us diria, després tants anys de dedicar-m'hi veus que efectivament hi ha moltes coses que entre molta gent s'han fet millorar, vull dir, a la consciència de dir que això ha anat canviant i també ha anat canviant perquè molta gent hi ha treballat, no? Vull dir, una gent té més influència que l'altra, no? Però efectivament hi ha uns canvis, però que malgrat aquests canvis efectivament jo diria que hi ha coses que no molt millorables, no? Hi ha coses que haurien de ser segurament molt més justes, molt més adequades tècnicament, vull dir que ja vaja, no està acabat això. Si existés acabat o tingués aquesta sensació ja sé que m'hauria dedicat a una altra, ja em dedicaria a una altra cosa, no? Jo diria que l'educació especial en el nostre país diguem-ne que té, és com si estiguessin convisquent a l'actualitat maneres d'entendre això molt diferents, maneres molt antigues, maneres més noves, com si alhora estiguessin convisquent enfocaments molt, molt diferents, no? Enfocaments molt segregadors, junt amb enfocaments molt integradors o molt inclusius, i és un món ple de contradiccions, vull dir, amb un moviment continu, diguem-ne, i això, doncs, jo diria que en aquest moment no crec que sigui un molt bon moment per als temes d'educació especial, en alguns aspectes. Vull dir, diguem-ne que hi ha coses molt, molt millorables, molt. I tinc la impressió de que anem i venim, que un cert pèndol, enteneu? Vull dir, com si bueno, tornéssim a... Es repeteixen una mica uns cicles, no? Com si tornéssim a...
Una regressió, no?
Sí, crec que hi ha moments més regressius, i ho estem veient com estan proliferant situacions de segregació, diguem-ne, com no només per l'educació especial més clàssica o per l'atenció educativa a la canalla amb discapacitats, sinó sabeu que ara hi ha tot això de les UAC, de les unitats d'adaptació del currículum a secundària, no per canalla amb discapacitats, sinó per altra canalla. És a dir que, d'alguna manera, hi ha com unes contradiccions, no? Com a mesura que progressem cap a un sistema comprensiu, que és el del LOCSE, un sistema més per tothom, doncs van apareguent doncs, cada vegada més també noves situacions segregadores, justificades o amb raons, vull dir, no perquè sí, oi? Llavors que anem i venim, no?, d'una sèrie d'idees a vegades molt antigues, molt arcaiques, i doncs hi tornen a brotar, i tornen... I ja està, bueno, això, i ara és un moment, jo diria, complicat, és un moment molt complicat, no? Malgrat la integració, continuarà havent gairebé el mateix nombre de centres d'educació especial, Vull dir que, diguem-ne, que bueno, hi ha situacions contradictòries, no? Vull dir, i maneres d'entendre-ho totalment antagòniques en el nostre país.
Perquè podries explicar una mica els objectius generals de la reforma de cara a l'educació especial, quins van ser, quins havien de ser els canvis?
O sigui, sembla que, fixeu-vos, deixeu-me tirar un moment enrere, és a dir, en els 80s, diguem-ne, a tot l'Estat, i a Catalunya molt singularment, i amb molt de protagonisme, s'inicia tota una línia de treball, de pensament, en relació a les persones amb discapacitats, d'integració en el sistema general, no? Pues això ho sabeu, i ho estudiat, i ho coneixeu, i ho heu viscut, de la manera d'això. I doncs es promulguen uns decrets i tot això, no? Aleshores, el fet de la integració de canalla amb discapacitats en els centres ordinaris, que en dèiem, que en diem, provoca una sèrie de tensions, es posa molt de relleu la necessitat de que el sistema educatiu no només atengui bé també la canalla amb discapacitats, sinó tota la diversitat de canalla que hi ha. I d'alguna manera es va com entenent que, doncs, que cal fer el nostre sistema més comprensiu, encara millor, s'ha de millorar l'EGB, s'han de millorar aquestes coses, s'ha de millorar l'FP, tot això, també amb molta influència de l'educació especial, va desencadenant com una consciència de que s'ha de fer una reforma. La llei del 70 ja queda molt antiga, bueno, s'ha de canviar tot el sistema, no? El camí, doncs, s'entén que a més s'ha d'allargar el sistema obligatori fins a 16 anys. I es fa una opció, doncs es va quallant una opció d'escola comprensiva no fins a 14 anys, sinó fins a 16. Tot això, doncs, arriba un moment que diu, bueno, doncs això s'ha de reordenar i s'ha de renovar la llei del 70, per tant, es fa una nova llei, i aquesta nova llei, doncs, bueno, doncs ara creem un nou sistema educatiu, més comprensiu, fins a 16 anys, Els alumnes, doncs, canvien el currículum, i canvien tota una sèrie d'històries. Els cossos de mestres i de professors secundari també canvien, és a dir, es pretén fer tota una sèrie de canvis en la llei del 70, del 90, en la LOCSE, per fer més comprensiu el sistema, per fer-lo més integrador, etc. I aleshores la llei, doncs, és una llei, bueno, com totes les lleis espanyoles, doncs, una mica molt ambigua, molt genèrica, etc. Bueno, ja s'hi ha concretat. Llavors, això efectivament ens arriba, i pel que sigui, si arriba es promulga la LOCSE, i pel que sigui, jo diria que en aquest moment, doncs, en aquest moment ja de fa anys, s'experimenta, a més, tot això, i ara tenim tota una sèrie de, com us diria, com de reaccions a la LOCSE, és a dir, hi ha tota una colla de col·lectius que no hi estan d'acord, amb tot això de comprensibilitat, de col·lectius docents, d'altres col·lectius, perquè és una llei ambigua però ambiciosa, i aleshores doncs sembla que, doncs, que d'alguna manera genera, doncs, també una contra molt forta, i aquesta contra l'estem visquent, contra raonable potser, perquè la LOCSE, doncs, potser que hagués hagut d'estar millor finançada, potser que no hi ha hagut prou d'inversió, oi? Aleshores, doncs, el professorat, doncs, una part important del professorat no hi està gaire d'acord, doncs, i aleshores hi ha una sèrie de tensions. I que, en aquest sentit, doncs, bueno, la LOCSE, doncs veurem, potser s'haurà de reformar, potser s'haurà de canviar. De fet, ja s'està canviant, vull dir, sense canviar-la formalment, vull dir, però hi ha decrets i normes de rang molt petit que van canviant les coses. I ara, doncs, estem veient, ja portem 10 anys d'implantació i veurem cap on va. Jo diria que molt optimistes tampoc podem ser, realment. Vull dir, és difícil fer una cosa com un sistema. Altres països ho han intentat, fer un sistema comprensiu per tothom, i fer-lo alhora, doncs, com amb la LOCSE assenyala, mantenint els centres d'educació especial, o sigui, mantenint unes, vull dir, jugant amb una lògica una mica contradictòria. El sistema és un, però dins hi ha centres d'educació especial, A més, els centres d'educació especial, recordareu la LOCSE, vosaltres, jo potser us l'havia explicada, No, que d'alguna manera diu, d'una banda, tots els alumnes tenen dret fins a 16 anys, penso que és, a ser els centres ordinaris, però després en un altre lloc diu, i els que no es puguin atendre en un centre ordinari, que vagin a un centre especial, però quins són aquests que no es pot atendre en un centre ordinari, no? On hi ha el límit?
Qui l'ha de posar, no?
Com es posa, I llavors, clar, definir això per negatiu, els que no puguis atendre aquí, ja els pots atendre allà, clar. Aquestes ambigüitats, aquestes maneres, doncs, fan que després, doncs, sigui difícil, no?, el pensament sobre tot això, vull dir, què hem de fer, no? Hi ha d'haver més centres d'educació especial, n'hi ha d'haver menys, quin és el més hem d'anar, quin és el més no. I això porta a una situació, diguem-ne, per exemple, de la gent que treballa en EAPS, recordeu, potser vosaltres també us havia comentat una mica això quan estudieu aquí, els EAPS s'inventen per integrar canalla, d'acord amb la LISMI, amb la Llei d'Integració dels Audiovisuals Vàlids, vull dir, és una de les derivacions o de les concrecions de la LISMI. Arriba un moment en el que els EAPS, doncs clar, una de les coses que fan són dictàmens, avaluacions, per veure si els alumnes han d'anar a centres ordinaris o especials, o a les UACs, o a Nació de Matèria. Això parleu, invent dels EAPS actualment, no? Vull dir que d'una banda han d'anar a assessorar sobre un model comprensiu als centres, però en el mateix moment també estan fent de canalitzadors cap a situacions més o menys segregades, no? Clar, vull dir, estem en unes situacions com molt contradictòries, no? Vull dir, doncs, estem molt millor que fa. Clar, jo quan parlo de quan vam començar, jo vaig començar a treballar, caram, no hi havia escoles d'educació especial ni tan sols, eh? Anàvem a treure la canalla de vegades de casa seu i dir, sí, porti-ho a aquesta escola, no? L'hem muntada per alguns que s'ha quedat sense escola, però tenim places, porti-ho, no? El meu fill, què ha d'anar a fer? Vull dir, fa 20 i pico d'anys, fa 30 anys, hi havia molt pocs centres d'educació especial. La canalla amb discapacitats no anaven ni a escola en molts casos, eh? Es desconfiava de que fossin massa educables, eh? I això ho hem superat, eh? Ara hi ha una colla de gent formada en educació especial. En aquest moment no n'hi havia de... Fixeu-vos, jo començava a estudiar psicologia, no tenia ni idea, ningú tenia aquesta canalla en aquest moment, eh? No hi havia mestres d'educació especial, no hi havia, fèiem voluntaris, érem poquíssima formació, vull dir que bueno, apreníem el que podíem i miràvem d'estudiar d'aquí i d'allà i preguntar. I clar, hi ha hagut un gran avenç, vull dir, tenim serveis, hi ha pressupostos importants per tot això, no? Hi ha gent formada com vosaltres, i, ara, amb tot, doncs ara estem en una situació que us diria ja no és de falta de recursos o això, sinó potser de no tenir prou recursos tècnics, de no saber com fer les coses, de no haver fet una reforma a fons de pensament, de maneres d'entendre les coses de manera diferent, I jo diria, bueno, doncs que ens permeti doncs, sortir aquestes contradiccions en les que estem.
Amb el que és doncs, la teva vivència inicial, no? En aquest centre, quines dificultats et vas trobar, com es va començar a engegar?
Mireu, les dificultats més... Em costa dir quines eren les dificultats majors. Jo diria potser la més important, que no teníem massa formació, però gens. Gens, vull dir, que vaja, que simplement, vull dir, de rebot alguns i tal, havíem vist que era una cosa que ens semblava molt injusta, que alguna canalla es quedés sense escola, però pensàvem que fèiem més, que no fèiem tan mal com això, perquè, bueno, si ningú té aquesta canalla, doncs, bueno, mira, nosaltres ho farem, és en aquest sentit. I, esclar, hi ha una forta inseguretat des del punt de vista tècnic, de no saber ben bé si estàs fent bé les coses o no, de què estàs fent, no? I això jo us diria que era fort, però bueno, això es compensava amb coses tan sorprenents com, bueno, potser no tant, de trobar-nos 1000 hores per preparar les coses, no? Vull dir, aquí potser la meva afecció per la programació, de preparar moltes hores les coses entre gent, vull dir, que no teníem ni idea, trobar-nos els divendres a la nit, vull dir, dissabtes, no? I llavors, doncs, aquest tipus de qüestions, no? I jo us diria que més que dificultat, jo diria de l'inrevés, o sigui... Trobo que, precisament per l'enorme ignorància que portàvem, alhora érem molt agosarats i ens plantejàvem les coses des d'una perspectiva que jo penso que en alguns casos és molt fàcil de perdre per part de la gent que en sap molt d'educació especial actualment, que és la perspectiva del sentit comú i de la normalitat de les coses. És a dir, nosaltres ens plantejàvem, bé, que estem fent una escola, molt bé, doncs com que és una escola, què es fa a les escoles? I amb aquesta ingenuïtat doncs ens n'anàvem a... Pensava que teníem canalla i joves molt fumuts, vull dir, físicament, molt, molt afectats. Però si això és una escola, doncs hem d'actuar com si fos una escola. És que es fa a les escoles. Ens anàvem a buscar llibres de text, per exemple, i doncs i des d'infantil, o que en aquells moments hi havia moltes coses de preescolar, que en deien precioses i molt interessants, i doncs hi predominaven que, bueno, van començar el tema de racons, els centres d'interès, coses molt riques, no? Doncs, bueno, doncs fèiem coses d'aquestes, no? D'anar a veure què feien a l'escola i anàvem a mirar escoles. Anàvem a veure alguna d'especial i ens deien que tot era tan psicològic i tan no sé què, que no estàvem preparats per entendre el que fèiem i que segurament tergiversaríem la profunditat dels seus raonaments i del seu pensament. I com que no ens deixaven accedir als seus sabers absolutament, diguem-ne, hermètics i tan ben guardats, doncs, bueno, nosaltres ho fèiem el que sabíem. Jo us diria que... jo recordo com a dificultat d'una banda dir no sabem ben bé per on anar, no? D'haver de preguntar a molta gent i mirar d'aprendre, no? I escoltar molt i doncs, i veure gent amb experiència, molt més per nosaltres, cosa que era molt, molt rica, no? A qui es deixava, eh? A qui es deixava abordar. I després jo vull dir aquesta lògica de la normalitat, de dir, doncs, caramba, doncs això és una escola, doncs vam fer una cosa a escola. Què fa la gent a l'escola? Doncs tu, doncs fan coses amb les mans i aprenen sobre això, sobre socials, i doncs, eh? I doncs, i què fan amb educació especial? I llegíem, i doncs ens atrevíem a llegir coses en anglès, coses que en aquella època eren molt complicades, no en sabíem gaire d'anglès, no? I, és a dir, que diguem que portàvem una vida com molt rica, des del punt de vista conceptual, i molt, molt fresca, molt neta, molt poc tecnificada, m'enteneu? I això feia patir, però alhora, doncs, feia generar, ens feia espavilar. Què diria des del punt de vista creatiu, no? Havíem d'inventar. Què farem la setmana vinent? Com ho farem, eh? I això ens portava a un tema que després per mi ha estat molt important, que és el tema del currículum, què s'ha d'ensenyar a les escoles especials, o què s'ha d'ensenyar, a la canalla amb discapacitats, no? I fixeu-vos, sense adonar-nos-en, jo diria que, vist amb anys, pensàvem en termes de normalització, en termes, diguem-ne, de l'accés a les coses normals, aquest personal, oi? Pensàvem en temes de personalització, efectivament teníem canalla tan diferent, canalla i joves, tan diferents que per cadascun, doncs, bueno, havíem d'inventar alguna cosa singular, vull dir, amb un queia al cap i queia per tot ell, l'altre no queia, però estava rígid, l'altre, m'enteneu? És a dir que, d'alguna manera, anàvem operant molt a la... perquè em sembla que, diguem-ne, que és molt de lògica totes aquestes coses que després han estat norma, no? M'enteneu? Després, al principi, la normalització, l'integració, l'individualització, la personalització... Potser ara que és norma ens sembla com més estrany, no? Però si poses gent normal amb un pensament lògic quotidià a treballar amb canalla molt afectada, doncs, vull dir, bueno, o bé es mor del susto i del pas, no sé què farem, i es desespera, vull dir, li sembla que allò és horrorós, o que, bueno, o busca en els manuals de psicologia la cosa més insòlita, o diu, bueno, que hem de fer demà a la tarda, no? I s'hi posa. Jo diria que aquesta és una de les coses més, em sembla bé, després amb els anys i veient la trajectòria de moltíssima gent, no només a casa nostra, sinó als països, que és una lògica que molta gent ha seguit, no? Vull dir, què em van fer per inventar el Bliss, el senyor Bliss, per exemple, quan va inventar el Bliss i va veure que era útil per a també... O sigui, coses, pensament molt... molt quotidià i molt d'anar al centre de les coses i per feina, no? D'anar-li donant voltes, no? O com a mínim aquesta arrencada, no? Entrem per les preguntes més senzilles, després ja estudiarem bé i doncs ja mirem d'entendre-ho bé, no? Però no demorem les respostes, enteneu? No demorem el que cal, no? Per la canalla. Jo diria que això, a mi almenys aquestes dificultats, no? Inicials, i les respostes inicials d'aquesta manera hem acompanyat per bé o per mal, potser doncs, ho veig malament, eh? Potser doncs, el que dic és molt heterodox i molt i gent molt que en sap més que jo, diguem, diria que és massa trivial. Però a mi almenys sí que m'ha anat acompanyant fins avui, eh? Aquesta mateixa manera d'entendre les coses, no? Teníem de fer adequacions al currículum, caram, doncs, com adequem avui? No com fem una així, que trigui 6 mesos de fer-se, i que després quedi en un calaix, entereu? Entereu? Vull dir que aquests problemes és això. I jo diria que la gran gràcia per mi de la cantarem per educació especial potser segurament és la seva poca... la seva dificultat en ordenar les coses, no? Que diguem que fa que hagis d'inventar, que hagis de ser una mica artista, diguem, no? Que hagis de provar, de llegir els problemes del revés, no? De dir, ostres, i si ho plantegem d'una altra manera, això? Vull dir, tothom ho diu, ho fa així, i si ho féssim així, si no, aquesta necessitat constant de la tensió a la canalla o a les persones que tenen més dificultats d'inventar, no? Això us diria que és una dificultat sempre, que em sembla que sempre passa, sempre ha passat i sempre passa, amb unes dimensions molt diferents. Quan nosaltres ens havíem de pintar les coses, nosaltres ens havíem d'implantar les coses, vull dir, no teníem ordinadors, no existien. No teníem adaptadors de no sé què, de la casa, no sé on ens havíem de fer uns tailor. No. Però és el que... De l'educació especial i de l'educació, la vessant creativa, no? La vessant... De dir, no tot està fet i...
I el futur com ho veus? O com...
Jo no el veig gaire clar. No el veig gaire clar. Sí, em sembla que hi ha una tendència bastant universal a avançar cap a una cosa que es diu inclusió, que coneixeu, una tendència molt àmplia en molts països. I em sembla que diguem-ne que és de gran lògica, diguem-ne que és de gran... Vaja, que és una... El tema de la inclusió em sembla absolutament... Vaja, que em sembla que és indefugible. O sigui, una societat democràtica, diguem-ne, preocupada en que tothom aprengui sobre determinades coses, preocupada amb el respecte per la gent, preocupada perquè les persones, els hi passi que els hi passi, visquin en entorns normals, Em sembla com molt baixa, em sembla d'una gran lògica que el sistema es vagi cap aquí. Em sembla preocupant cap aquí més els països. Vull dir que arribarem a casa nostra, però vull dir casa nostra és un producte també de la lectura de molts altres llocs. Aquí, diguem-ne, fent coses similars a Anglaterra, fent coses similars a altres països, vull dir que estem molt junts tots plegats, no? Tot això, almenys aparentment, no? És a dir, em sembla que hi ha tota una visió anglosaxona dels problemes, que és una visió molt similar a aquesta que us deia. Anem a la pràctica, Anem a veure com fem que la gent participi en entorns generals, anem a veure com ho fem. Aquest és el problema, no? No sé si sí, però si no, però que hauríem de decidir on... No, si la canalla han d'anar junts que hi vagin i a veure com ho resolem bé, aquest és el problema, que estiguin junts, tothom aprengui, respectin, etc. I això és una cosa molt pròpia de sistemes anglosaxons, que van molt al gra, per dir-ho d'alguna manera, i això és una qüestió que aquí també l'estem veient, però nosaltres estem en un país, en un molt petit país, carregat d'altres problemes també, i estem dins d'Europa, i a Europa els sistemes educatius en general no són precisament gaire inclusius, ni tan un poc comprensius, és a dir, més aviat, sabeu que Alemanya, per exemple, té un sistema molt... Alemanya, França, tenen sistemes que són molt poc comprensius, De molts joves la canalla, fins i tot, no la canalla amb discapacitats, a vegades van a centres diferents, per nivells, Fas alemany, potser que és el més paradigmàtic, Aquesta visió més centroeuropea de les coses, és a dir, nosaltres estarem en el context europeu, el que farem també dependrà i estarà tal com anem cada vegada més fent tot, incloent-nos més dins Europa, tot això també ens anirà afectant, aquestes solucions, diguem-ne, d'altres països. Clar, nosaltres com a país més mediterrani, que compartim algunes coses amb algunes parts d'Itàlia, potser que ho veiem d'una altra manera. És a dir, jo diria que en aquest moment, en tot el món, hi ha aquestes grans... el que us comentava, que estem en una situació en la qual la integració més europea ens porta potser no sé si ho formitzés una miqueta en relació amb altres països que són menys comprensius encara que el nostre, però alhora també ens arriben altres qüestions d'altres països, del Canadà, no d'Europa, del Canadà, d'Austràlia, d'Anglaterra, d'Estats Units, vull dir, convidem aquí contínuament gent que ens venen d'això, del Canadà i d'aquests països que treballen des d'un punt de vista més inclusiu. Veurem, és a dir, hi ha dos pols molt contraposats amb tot això, no? Hi ha el pol més especialitzat, segregat, i el pol, diguem-ne, més inclusiu. I en aquesta contradicció, en aquest desequilibri, anirà forjant el nostre sistema, no? Tal com a mi em sembla que van les coses, em sembla que en el nostre país està sent molt difícil tot el tema reforma, està sent molt difícil tot el tema secundària, i em sembla que cal un sacsejament fort perquè s'acabin de decidir algunes coses. És a dir, que ara vivim en un moment de paraules que han anat perdent significat, diguem-ne, d'idees que estan molt malmeses pel temps, de discursos, diguem-ne, molt formals, no? Vull dir, de sense significat. O sigui, parles d'una necessitat especial i no sé ni de què parles. Vull dir, tothom en té, però no en té. Una norma diu que són uns, una norma diu que són uns altres, aquí. Vull dir que estem en un moment que jo us diria que és una miqueta de, bueno, d'això, d'un acúmul de tot de sediments diferents, no? I al fons perdut, no? No es veu. És a dir, que són modernes coses de fa 20 anys, a lo millor. En canvi, coses que semblen molt modernes són molt antigues, no? Vull dir que hi ha una confusió en termes, no? Moltes paraules que volen dir poc, o que ja han anat perdent els significats, no? Per dir-vos, les adaptacions del currículum s'inventen per integrar, no? I ara hi ha aules, unitats d'adaptació del currículum, que són aules segregades, clar, vull dir, són coses que dius, bueno, vull dir, estem en un moment d'eufemisme, de fer servir paraules que no fan tan mal per dir el mateix que es deia fa temps, no? En lloc de, no sé què es diu, derivació, en lloc de tal, canalització, en lloc de discapacitat d'alumne amb necessitats especials, vull dir, bueno, tot és molt... per segons que s'entenen, per segons que no, vull dir, era que estem en un moment, jo diria, molt pobre, conceptualment, molt pobre, paradoxalment. I després de la LOCSE, després de tant discurs psicopedagògic, diria que hi ha paraules que es repeteixen, no estic segur que es comprenguin del tot. Ens hem acostumat a no entendre de què parlem i doncs a tirar endavant. Ens hem acostumat a llegir coses d'altres països com si fossin, com si parlessin de lo mateix i potser no hi parlen. Potser doncs diu una altra cosa i la traduïm a la nostra. Mentre... ara, junt amb això, doncs, bueno, també hi ha moltíssima gent que sap de què parla i moltíssima gent que reflexiona i coherent i de més. No? Però jo us diria que estem en una missió. Per tant, el futur, jo diria que bàsicament s'articula en aquest dilema, no? Especialització i vies diferents pels alumnes, no? Comprensió, sistemes, diguem-ne, que... i, bueno, ja veurem, depenent de la resposta que es doni tot això, doncs ja apoyant el sistema educatiu. Hi ha un element que no us havia comentat, que em sembla que és molt crític amb tot això, i cap a on anirà tot plegat, que és la pressió social. És a dir, jo diria que durant uns anys els pares i familiars i associacions van fer molta força perquè la canalla amb discapacitat fos atesa. A Catalunya encara el 80% més o menys de centres són de titularitat privada, que els usuaris es van moure perquè fos així. Això va moure moltes coses. Actualment jo diria que aquest moviment no hi és tant, no? I així com a d'altres països han optat per situacions inclusives, perquè els pares i familiars i associacions han apretat molt, és a dir, la societat ha volgut els canvis, actualment jo diria que en el nostre país això no s'observa tan clarament. Per tant, ara us diria que el discurs està més en mans de tècnics i vull dir, estem passant la pilota, vull dir, però no hi ha una necessitat social d'inclusió, com per exemple hi va haver en alguns llocs al Canadà o d'altres llocs, no? Direm a fer això, perquè els pares apreten, perquè els jutges diuen, m'entén? Perquè han... vull dir, jo diria que en aquest moment això està més tranquil per una sèrie de raons i doncs aquest és per mi és el factor més important. Si socialment no hi ha una necessitat, diguem-ne, de fer uns canvis determinats, vull dir, tot és discurs, no? Vull dir, podem anar millorant, podem anar... però aquests grans canvis en els sistemes educatius jo diria que van precedit sempre d'una necessitat de canvi. I aquesta necessitat, doncs, és una necessitat social, no és una falòrnia de que ens agradi més com ho fan al Canadà o com ho fan a no sé on, no? És ben bé, a mi em sembla, vull dir, no ho sé, és tal com ho veig, vull dir, potser ho veig molt equivocat, no? Però em sembla que és això, ho veieu, que la gent en aquest moment demani més escola, somiï, veieu que la gent somiï en aquest moment, el meu fill què voldria, que anés aquí, que volgués...
Però no? Com hi ha una llei, se suposen que els professionals que hi ha als centres i els hi, si vull dir, el teu fill no pot anar aquí, ha d'anar allà, els pares ja els hi està bé, no?
Sí.
No batallaran per, ja, que m'acceptin aquí o que... O
sí. No, no, i precisament potser perquè no, a veure, no és que les coses vagin malament, és que jo ara entenc que hi ha grans professionals i cada vegada millor, i escolta'm, ara la gent està formada i se'n sap, eh? Jo diria, no és una vida, jo diria que són no milions tan diferents, és a dir, què és millor, o sigui, és molt intangible això, què és millor per la canalla que avui ve un centre d'educació especial, què és millor, què és important? Ma, doncs moltes de les coses que necessiten segur que les tenen clar que sí, i hem millorat extraordinàriament. Però què és millor per la canalla? Doncs, quin ha de ser el seu currículum, què necessiten? Vull dir que què creiem que necessiten de debò? Què somien els pares? Vostè el que us deia, què somien els pares del seu fill? Vull dir que és de les coses maques que per exemple, es poden veure en altres països, no? Aquest atrevir-se a dir, no, però és que vull que el meu fill tingui amics, per exemple. I vull que el meu fill, doncs vagi a escola i faci no sé què, i vagi tal, no? Què volem, no? És a dir, bueno, doncs potser ja tenim el que necessitem, vull dir... I no ens hem de preocupar tant, no enteneu? Vull dir, no ho sé, vull dir, si és això, eh? Jo us diria potser que per a molta gent que, doncs, que dubtem que, diguem-ne, que el separar les persones per una raó o per una altra, que teniu raó. Sí, a veure, què és més important per la canalla? Parlem dels, només de les persones amb discapacitat. Jo diria una cosa importantíssima, que efectivament que la gent que els té, doncs, els vulguin atendre. Que s'estimi la feina aquesta i que hi tinguin afecte, que sentin aquest afecte per la feina i, clar, i sobretot per la canalla. Això és importantíssim, vull dir, clar.
Però aquí...
I amb això no s'hi juga. És a dir, d'alguna manera dius, oh, és que el meu fill és que voldria que anés un centre d'allà, o si no el volen, que com l'atendran? A veure, és molt dur per un pare dir que el meu fill no el volen en un lloc, és molt fort. I per això no es pot fer... Jo us diria que potser que, bueno, en algun moment, segons qui ens podem haver equivocat, o en alguns moments, he de pensar que, diguem-ne, que era molt important la integració en si mateixa, i que aleshores... Però jo diria que qualsevol persona raonable, jo diria que estaria d'acord en que no pots forçar determinades coses, perquè t'hi jugues, doncs, al benestar de persones, vull dir que no és... No són experiments, això. No és jugar amb la gent. Efectivament, avui, aquest alumne on està millor avui? Doncs segurament aquí que allà, vull dir... No fumem, vull dir, para. Vull dir que tampoc és una qüestió, diguem-ne, de militàncies o de... o ideològica o no sé què, no? No només, vull dir, no és això. Vull dir que jo diria que s'ha de ser molt prudent amb això. El que passa que, doncs, que com és que, diguem-ne, que al cap de... No sé si us ho he preguntat mai. El 82 apareix la llei d'integració social dels minors vàlids. El 82, l'any 82, mireu si en fa d'anys. El 84, el decret d'educació especial d'aquí. El 85, el de Madrid. Es crien els EAPs. Actualment em penso que són 77 EAPs en Catalunya. Gairebé 500 professionals, em penso. 200 no sé quants logopedes itinerants. Més de 1.000 mestres en centres ordinaris. Ara cada vegada més sigo pedagog, soc professor de psicologia i pedagogia secundària. Mestres itinerants per a canalla invident. Com ho hem fet això? O sigui, perquè encara, diguem-ne, no tinguem això clar a l'infantil i la primària. Quin és el problema, no? Vull dir, és el problema... És en el que necessita la canalla o en el que necessita qui? O sigui, on és la necessitat? Què és el que passa? És una cosa que em deixa estupefacte. Quan hi ha la lògica aquesta dels recursos, és que no. Quan a més sabem que escoles inclusives, potser les més inclusives de totes, de vegades no són les més rurals, que tot això, que no tenen precisament molts més recursos en tot el món, vull dir, passa així, Que quan veus el que fan amb aquestes escoles tampoc és tan estrany, vull dir, que la canalla, aquest component que dèiem d'acceptació el té, vull dir, són acceptats i són viscuts. O sigui, com és que, diguem-ne, que ens costa tant? O sigui, jo diria que hi ha una cosa que és, amb tota aquesta història, aquest tema, diguem-ne, la integració, no integració, totes aquestes coses, Hi ha dilemes falsos, escola ordinària o especial, però això, miri, hi ha escoles especials molt diferents i escoles ordinàries molt diferents, vull dir, aquest dilema així, plantejat així, és un desastre, això no és aquest, no? És el tema, se'l pot o no atendre en aquesta escola, en aquest alumne? Bueno, què necessita aquest alumne? És a dir, el problema és a dir, des del punt de vista de l'inclusiu, almenys és diferent, és a dir, què necessita aquest alumne per ser atès en aquesta escola? No en abstracte. O sigui, aquest alumne, per viure en aquesta escola, en aquesta escola ordinària, què necessita ell aquí? Entreu? Quina necessitat especial té de participació? Què hem de fer en aquesta escola perquè el pugui assumir? Què necessita ell per estar aquí, m'enteneu? Això és el que jo entenc, que és coherent amb una forma d'entendre les necessitats des d'un punt de vista interactiu. Les necessitats no són una cosa abstracta que existeix en el buit. Què necessito jo per seure en aquesta taula? Doncs caram, una cadira. Per seure en un altre lloc potser necessito un tamboret.
Potser no fem servir.
És a dir, si no tinc context, jo no sé què necessito. És a dir, m'entreneu?
Sí.
I hem passat de dir, les necessitats, de dir, he de passar, fixeu-vos, la lògica de les necessitats especials, jo us ho puc dir perquè ho vaig viure molt en el moment en el que vam treballar amb l'informe Warnock del 78, des de l'administració de Catalunya i tal, vull dir, aquesta lògica de les necessitats especials era de l'inrevés. O sigui, plantegem-nos quines necessitats especials tenen els alumnes, no quins són els alumnes amb necessitats especials. Caramba, perquè tornem a fer una classe, clac, aquesta classe se'ns desborda, perquè aleshores és tothom, llavors tornem, i si agafeu el decret d'educació especial últim del 97, que el tinc per aquí, lògicament, us trobareu que per a alumnes amb necessitats especials, i dins d'aquests hi ha una classe que són derivades de discapacitats o disminucions greus i permanents, que tornem a ser el mateix, traiem les necessitats especials, tornem a parlar dels alumnes amb discapacitats greus i permanents, que són els mateixos que anaven a centres d'educació especial fa 20 anys. Si ara traiem totes les necessitats especials del davant, estem on érem. M'enteneu? Conceptualment no hem evolucionat tant. Ara tornem a considerar que hi ha uns alumnes que tenen unes necessitats especials que es poden resoldre en algun lloc que no és aquell. Dius, bueno, però que no diem, mireu-vos el decret, veureu com se'ns diu l'evolució interactiva, no sé com ho fan ara, vull dir, de les necessitats especials que provenen de la no sé què, clar, de la interacció, vull dir, si ho veieu, i el que es publica, el Mel Aiscon, vull dir, la gent que diguem que actualment es llegeix més, segurament no, l'avaluació psicopedagògica, diguem, és un punt de vista interactiu, que necessita l'alumne a l'entorn, Aleshores, si jo trec un alumne del seu entorn, del que li tocaria normalment, com puc saber que necessita l'alumne a l'entorn?
Hi ha lògica, és que s'ha perdut la lògica.
On és això?
Sí, s'ha perdut la lògica.
És a dir, l'altra cosa, fixeu-vos, l'altra cosa és dir, home, vaja, vull dir, clar, però vull dir, no siguem tan rigorosos lògicament, hem de ser clar, però molt bé, sapiguem que estem fent trampa, segons com, amb el llenguatge. L'altra cosa és dir, a veure, volem o no volem anar a un sistema més inclusiu? Això és una fita? És el que volem? És el que es vol socialment? És el que volen els poders públics? Si això es vol, definim-ho i com hi arribarem? En 25 anys, en 30, en 100, bueno, anem cap aquí o no? Vull dir, Si se'ns ha de dir, diguem, els poders públics, la nostra societat, la gent a la que servim, no volem anar a una situació, no, com més, volem anar a una situació a la, bueno, no us dic país, a la X, no? Que hi hagi l'escola d'educació especial dels que tenen el dit embenat. Vale. Del que tenen aquest dit embenat. Després dels que tenen el petit embenat. I seran diferents, volem anar a això, a la diversitat d'escoles. Volem anar cap aquí? Bueno, doncs potser jo no hi estaré d'acord, em semblarà molt malament, o em remourà l'intel·lecte i les tripes. On portarà això? Volem anar cap aquí? Bueno, doncs parlem-ne, i aleshores hi haurà gent a contra i gent a favor. Tinguem-ho clar. Jo diguem, del que em queixo i del que em fa patir pel nostre futur, o de no veure clar les coses, és d'aquesta ambigüitat. No ho veig clar. Vull dir, cap on volem anar? D'una banda, sí, comprensió. Sí, però no. Però cada vegada més graons en la selecció d'alumnes. Un sistema comprensiu, sí, però amb nivells de no sé què. No, home, doncs... Perquè tècnicament, segons el que vulguem fer, el que hem d'estudiar i amb el que ens hem de fixar, són coses absolutament divergents. O sigui, jo he d'estudiar unes coses i he d'ensenyar als meus alumnes unes coses. Si el meu problema és com jo faig participar un alumne amb dèficit, amb discapacitats dins una aula ordinària? Com el puc fer participar? Com puc organitzar aquell entorn? Com puc personalitzar? Això és un bagatge conceptual i tècnic totalment diferent. Si els he d'explicar com he d'organitzar un centre d'educació especial o com n'he d'organitzar 37 per disminucions, per discapacitats. Són coses diferents. No és el mateix el que preocupa l'estudiós, el professor, el pràctic. No és el mateix. Són coses totalment diferents. Jo he d'estudiar uns autors, o he d'estudiar unes experiències, o he d'estudiar unes altres. Me n'he d'anar, per exemple, per posar-vos un cas, me n'he d'anar a França, per exemple, que ho fan d'una manera, o me n'he d'anar a New Brunswick, que fan unes altres coses, m'enteneu? I ara estem... Si us mireu, el mestre d'educació especial, què pot fer? Treballar en un centre d'educació especial. Què fa? Suporta els alumnes directe, com a tutor. Pot treballar en un centre ordinari. Què fa? Treballar amb alumnes i suporta altres professors, altres mestres. Fer suport a altres mestres demana unes habilitats que són molt diferents. M'enteneu? Si no tenim ben clar què és el que volem, però què hem de fer? Davant de la cosa, preparem per treballar en un lloc i per treballar en un altre. En tres anys, tot això. M'enteneu? En tres anys, vull dir, algú ha de sortir preparat per atendre canalla directament o per ajudar a d'altres mestres a adaptar les seves classes a aquell alumne. Són repertoris diferents, són coses que... són habilitats diferents, entenem? I és de la manera del que em queixaria, aquesta ambigüitat de no saber... que dius, davant d'aquesta ambigüitat, nosaltres què hem de ser? Ensenyar-ho, això no està clar als nostres alumnes, no? I mira, doncs, hi ha aquestes coses que són importants, segons com poden ser aquelles, i això va així, i pots trobar un moment que el pèndol estigui per aquí, un moment que estigui allà, pots anar a un centre que tot això ni se'n parli, entris dins una lògica, això passa, i els altres alumnes van a fer unes pràctiques i tornen convertits allò, no? Tant en un sentit com en un altre, no? Vull dir, els encanta aquell centre d'educació especial, que el millor és magnífic, a més a més, i obtenen una lògica, una forma de pensar, unes lògiques, o van a un altre lloc, i doncs a un altre, i li encanta allò altre, i aleshores els hi troben abominable fins i tot que hi hagi centres d'educació especial, a vegades també experiencialment del que es viu, oi? I això, doncs, i jo us dic, el nostre futur, tot el tema de si és millor una cosa que una altra, que són molt intangibles en l'educació especial, en l'educació, què és millor en educació, que té un dels problemes de la pedagogia, de la psicologia escolar, de la psicopedagogia, què és millor que què, de la sociologia de l'educació, què és millor que què, no? El nostre cas és molt, molt bèstia la cosa, no? Ens preocupem de la canalla, caramba, que té més problemes, no? I que ens actualitza cada dia aquest problema que tenim més general, no? És el dilema, hem de ser militants, és molt millor la inclusió, és molt millor, depèn. En qualsevol cas, jo diria, per respecte a les persones, jo diria que seria bo, i ho demanen les persones amb discapacitats, quan en els documents que elaboren, i doncs hi podeu trobar una pila, és molt millor que les normes siguin molt clares, i això ho diuen de fa molts anys, que siguin molt clares, molt intel·ligibles, que les persones amb discapacitats puguin participar de les decisions que els afecten, que els seus familiars també, que tot això sigui clar, que les polítiques educatives siguin clares, fins al punt que siguin discutibles i que siguin millorables. Però jo diria, en aquest moment, era el més preocupant per mi, des de la meva perspectiva, és la manca de clarificació de les coses, no? La manca, vull dir, aquesta cosa, no sé si estàs d'acord o en desacord, perquè, vull dir, com que tot s'hi val, no? Vull dir, tot s'hi val, un centre d'educació especial et poden venir a dir, ja som normals. I dius, com vols dir que som normals? Diu, sí, sortim a la LOCSE. És com vols dir que, home, vull dir, totalment il·lògic, si un centre d'educació especial fos normal, no seria especial, no? És més, si fos normal, no tindria només canalla amb discapacitats, tindria tota mena d'alumnes. Per aquesta lògica, enteneu? Vull dir que, d'alguna manera, hi ha una sèrie d'arguments que et deixen, amb el cap calent i els peus freds. Dius, vull dir, tot s'hi val, vull dir, jo ja, com que la LOCSE em reconeix, ja soc normal. O sigui, doncs, miri, miracle. M'enteneu? Vull dir, però no... I aquest és el tema que més que més em preocupa. I dels temes que em continuen preocupant més és això que us dic, la participació de la gent, el com es prenen decisions, només informant els pares, o els pares han de dir alguna cosa més. Fins i tot molts tècnics tenim tant la paella pel mànec, no tenen, eh? Em preocupa el tema del pressupost que hi gastem, que hi gasta el nostre país, que és molt, està ben gastat. Perquè el problema no és gastar molts, o sigui, la solució no és gastar molts diners, sinó, vull dir, clar, quan un ve de família humil sap que el tema és que hi ha uns recursos limitats i el tema és com fer anar aquells recursos de la manera més raonable. Vull dir, hi ha una insuflant en el sistema educatiu centenars de professionals amb anys, potser que sí, però clar, que milloren les coses, però clar, els recursos humans és de lo més important que tenim, les persones, vull dir, o qui siguin. Però és aquesta la inversió, vull dir, no hem de fer inversió més reflexiva, de dir com hem de plantejar-nos els problemes, no? No com els hem de resoldre, vull dir, el problema que tenim és estar ben plantejat, vull dir, o és un altre. No, m'enteneu? Vull dir, jo diria que és a mi són qüestions que ja em preocupaven fa molts anys quan vaig veure la canalla. De debò, els vaig tocar, no? I em continuen preocupant, doncs, i em sembla que són els dilemes que ara tenim, no? De dir, doncs, com fer que les coses siguin tècnicament més correctes i menys ambigües i més clares.
Llavors, a mi m'agradaria que ens expliquessis que una mica quins eren els teus objectius i les teves vides quan vas entrar a treballar al Departament d'Ensenyament. I amb quina reticències o canvis d'impressions et vas trobar més xocants?
Bé, jo al Departament d'Ensenyament hi vaig entrar amb una gran il·lusió, pensant que entrava per 3 mesos o un any o així. Amb una gran il·lusió perquè teníem la impressió que en aquell moment moltes persones que se'ns demanava d'alguna manera que hi anéssim sense demanar-nos ni carnets ni... sense ser una situació, diguem-ne, política, allò dius, bueno, doncs ara... sinó simplement, diguem-ne, bueno, allò que dius, et demanen que hi vagis, no? Era relativament jove, havia treballat ja anys amb tot això, havia publicat coses i més, però d'una banda dius, home, és com una mena de caramba, sí que et valoren, no? De dir, doncs pots aportar alguna cosa, no? En un moment molt bonic i molt crític, no? Molt romàntic, no? De dir, doncs home, ara, la impressió que ella de dir, caram, ara tindrem el nostre, allò que és el ministeri de tal i qual, no? I els franquistes que tots ho volem i tal, ara farem la nostra administració, que serà més propera a tots plegats, vull dir, farem una cosa, no? Vull dir, bé, ens hi posarem, no? I doncs, i tal. I per tant, doncs, era la meva impressió inicial i era de molt agraïment, de sentir-me molt honorat, i m'he sentit sempre molt, no? De dir, doncs, bueno, doncs hem comptat amb tu per fer alguna cosa, eh? A més, diguem-ne, a veure, jo havia donat moltes voltes a aquestes coses de democràcia per moltes raons, no? Llavors, havia de dir que vaig entrar amb la sensació de que no anava a fer de tècnic, és a dir, que no... que és una sensació que després vaig tenir cada vegada més. No anava jo a manar, Que això és molt important de veure, hi ha coses que es confonen molt, o sigui, un pot anar a la Generalitat perquè el votin i aleshores a unes eleccions surt i va a manar, I un tècnic no, un tècnic va a servir. Un polític també va servir, però diguem, serveix manant. Un tècnic, diguem, d'alguna manera, doncs està al servei d'unes polítiques, doncs més gent té les coses. I efectivament, en aquests moments, al Departament d'Ensenyament, hi havia persones manant que venien de l'escola i s'estimaven molt. La meva directora general era la Sara Blasi, actualment directora general d'Educació Primària, que en aquell moment... La Sara Blasi, doncs, la senyora Sara Blasi actualment és la presidenta del Consell Escolar de Catalunya i és una persona, vaja, venia de l'escola, una persona, en fi, que m'he arribat a apreciar molt. La Sara Blasi, el meu cap directe, era en Climent Giné, que era una de les persones que havia començat amb temes d'educació especial a Catalunya. Vull dir-los que, a veure, el meu cap de servei era el senyor Josep Maria Jarque, que també va ser dels pioners en tot el tema, bueno, del que va importar totes les idees dels EAP aquí, que va ser un dels màxims impulsors, que va treballar amb tots els temes de l'ISM i aquest tipus de coses. És a dir, que la gent que hi havia a l'administració de Catalunya era gent que provenien de l'escola, els polítics, i els tècnics també, i tenies la impressió de que anaves a, caramba, una situació interessant, molt, molt interessant, no? I efectivament, doncs, que se't de, bueno, que se'm demanaria molta feina i propostes i maneres d'enfocar les coses. I efectivament, doncs, vaig estar molt, molt content. Inicialment va ser apassionant i meravellós poder treballar amb gent tan... amb polítics, diguem-ne, amb càrrecs, tan motivats, tan, amb tanta convicció amb el que s'havia de fer a Catalunya, no? Vull dir, amb gent tan, tan ficada, tan compromesa amb tot això, no? Històricament compromesa i en aquest moment, no? Allò de mil hores, dedicar-hi hores i hores, i de no saber sortir de... allò que deien dels funcionaris que treballen poc, no? Doncs allò de... bueno, una situació molt... molt de que si s'havia d'ensobrar, doncs tothom ensobrava, que si s'havia... una situació molt... senzilla, molt humil, però diguem-ne molt entusiasta, no? I això, vaja, vull dir, per mi va ser meravellós, eh? I doncs sí. I això, aquesta etapa, jo diria que va durar doncs, uns quants anys, eh? Després, jo diria que... clar, fixeu-vos que aquest és un període, no?, que es van inventar les adaptacions del currículum, es van començar a regular el tema dels IAPs, es van començar a fer coses, diguem-ne, que després tenen repercussions a tot l'Estat, eh? Es va demanar al doctor César Coll que ens digués com podíem organitzar el currículum. De tot això van sortir els currículums de la reforma, eh? Vull dir que va ser un moment molt preciós, eh? Jo diria, els anys 80, per mi, per mi, jo diria que vaig convertir un moment molt interessant pel país. El 83, el 84, el 85, el 86, aquests anys, no? Fins a la promulgació de la LOCSE. Vull dir que després... a mi almenys, vull dir, va, no ho vaig trobar tan entusiasmant, eh? Vull dir, en els últims moments. Vull dir que, diguem-ne, que els canvis van ser molt, per mi, molt forts. Vull dir, clar, totes aquestes coses, bueno, doncs, afortunadament es normalitzen. L'administració catalana va passar a ser una administració més normal, no?, amb funcionaris, amb tota la lògica que això. I aleshores el repte no ha estat tan gran, em sembla. I em sembla que a hores d'ara, doncs, hi va haver... un moment molt fort, l'OCSE, decrets de currículum, el 92, 94, temes de modificació del currículum. Jo tinc la impressió que ara doncs, està més, tot molt més tranquil, no? Que potser ja toca, no? Perquè doncs, les coses s'han de normalitzar, és lògic que... ja. Però sí que hi trobo a faltar, vist des de fora, ara, doncs una mica més d'empenta, trobo que...
s'han acumulat.
No, no ho sé si és que són... diguem-ne, ara hi ha moltes coses a administrar, eh? O sigui, fa molts anys hi havia això, doncs, 5 apps, no? Ara, clar, n'hi ha molts, ara tot s'ha d'administrar, s'ha de, eh? I és una altra lògica. I ara jo diria que potser que no cal, o sembla que no calgui, doncs, tanta innovació com hi va haver, eh? Jo crec que sí que cal. Potser que no calia que la portés tant en primera línia l'administració. Potser que doncs que aquí li cal fer més innovació de sempre és la universitat, per exemple, no? I aleshores doncs potser que el que cal és que l'administració, els poders públics s'adrecin a la universitat per fer encàrrecs, per demanar que ho fan, eh? Per dir que diguem que l'administració fomenti determinades línies, no? Potser sí que ja es va fent també, eh? Vull dir que ja es va fent. Però jo trobo, crec que en aquest moment doncs estem en un moment menys creatiu, no? Potser perquè no cal tampoc, eh? No cal tant. Ara em sembla que són cicles tot això, eh? Vull dir que ara penseu que si les lleis d'educació duren 20 anys, més o menys la del 70 va durar 20 anys, la LOCSE pot durar... potser no en durarà 20, eh, tal com van les coses, però vull dir que en fa 10, de l'OCSE. Potser que, doncs, bueno, viurem altres moments, també. Ara jo, l'expectativa que tenia, en resum a la pregunta que em deia, l'expectativa que tenia en el Departament de Ciment, per mi va ser molt acomplerta, vull dir, jo hi anava a posar-m'hi, i vaig disfrutar molt, penso que vam treballar molt, vam construir entre un ratiment amb poca gent algunes coses prou interessants, i vam fer un paper. I ara doncs els toca d'altra gent i els problemes són diferents, no? Ara doncs, ja us dic, jo quan vaig fer l'opció per venir aquí no va ser per anar-me'n d'allà, sinó per venir aquí, no? O sigui, jo penso que un dia fa una feina i doncs arriba un moment que doncs que ja... bueno, que doncs que les coses canvien, no? Vull dir que a mi ja 12 anys, penseu 2 anys d'administració, són bastants anys, no? I doncs si penses, bueno, doncs vull dir que no és, per mi la, no és una situació de dir ja no m'interessa o diguem, no, no, és una situació de dir, doncs ara doncs em sembla que he de fer feina en un altre lloc, no? I doncs i aquest és el tema.